Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
A principis de 2022, un grup de periodistes de Catalunya Ràdio vam començar a treballar per fer un àudio documental que recordés Wembley, la primera Copa d'Europa del Barça pels 30 anys. Vam trobar diferents històries per reviure el que va passar el 20 de maig de 1992 i vam parlar amb molts testimonis directes. Si et ve de gust, pots recuperar-ho, pots fer a l'app de Catalunya Ràdio, Secrets de Wembley, es diu. Però no em desvio. Mentre preparàvem aquell documental, un dels testimonis amb qui vam parlar ens va explicar una anècdota dels dies posteriors a la mítica final de Wembley, la primera. A partir d'aquella història, que semblava difícil de creure, va quedar guardat en un calaix el projecte de fer un documental per explicar quina relació tenien Cruyff i Núñez, aprofitant l'extens arxiu documental de Catalunya Ràdio i TV3. L'estrena a finals de 2023 del documental de 3CAT, Núñez, que és fantàstic, va fer recuperar aquella idea guardada en un calaix.
Josep Lluís Núñez va ser president del Barça durant 22 anys, del 1978 al 2000. En 8 dels anys de la seva presidència va conviure amb Johan Cruyff, entrenador del Barça, entre el 1988 i el 1996. Tot i construir, cadascú amb els seus mèrits, un dels Barça més importants de la història i guanyar la primera Copa d'Europa, la seva relació va ser de tot menys amistosa.
Sempre creia que decías el presidente. Pero cuando yo estaba claviado siempre digo, quiero hablar con el señor Núñez. Con el presidente, digo, no, señor Núñez, padre. Porque su hijo también estaba. I ahí ya me descargaba yo.
Perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club.
Estos ataques son como mosquitas. Quiero decir que no tienen ni la mínima importancia.
No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments.
Com era realment la relació Cruyff-Núñez?
Pensar que les relacions entre el president Núñez i el Johan van ser dolentes durant tot el mandat, els 8 anys, és mentida.
No es van estimar mai, però els necessitaven, no? Fruit d'aquesta necessitat, doncs, va crear una relació de desconfiança mútua, però que sumades les forces de tots dos van ser d'un potencial enorme pel Barça.
En el fons el que es discutia era el tenir el control del club, no? El tenir el control especialment de la parcel·la esportiva. Cruyff, a més, entenc que necessitava el conflicte, s'alimentava molt en el conflicte i això el feia més bo encara. I Núñez, en canvi, justament fugia del conflicte, no?
El gran carisma del Johan eclipsava en el Núñez. I això ell no ho acceptava. Després hi havia un personatge patètic del club a aquella època, que era un Anton Parera, que apagava el foc amb gasolina.
Una persona com el Núñez sabia quan va fitxar el Cruyff el que podria tindre d'avantatges, però que per ell també alguna desavantatge, i la vivia després la tensió pròpia de lo que era quasi, diríem, un partit de tennis.
Ets més de Cruyff o de Núñez? Cal prendre partit? És gairebé impossible no prendre'n? Soc el Xavi Campos i això és Cruyff Núñez.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Ficarà Soskov per la vaquera i ficarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Soso, fora Gero, pica Koeman, gol!
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu els cinturons, que ens ho passarem bé.
Cruyff Núñez.
El 93% d'aquí va imposar aquest entrenador. I ara vostès es queixen d'aquest entrenador.
Como he dicho ya muchas veces,
en un momento dado,
en un momento dado,
En el primer capítol d'aquest podcast vam descobrir quan i a canvi de què va començar la relació entre Núñez i Cruyff l'any 1978. També vam recuperar els primers conflictes entre president i entrenador. Vam reviure la històrica assemblea de l'any 90 en què Núñez va salvar Cruyff davant els socis que el volien fora. Ens vam trobar amb el Lluís Canut i el Ramon Besa perquè ens expliquessin com recorden aquella relació i va quedar pendent una trobada amb una de les persones que millor coneixia Johan Cruyff, el que pintava de blau els elefants. Ara descobrirem qui és. Ho havíem deixat l'any 90, després de la Copa guanyada a Mestalla contra el Madrid que salva el càrrec de Johan Cruyff.
Superades amb una recopa i una copa les dues primeres temporades, el Barça de Cruyff comença a ser un equip d'època. La temporada 90-91 cau la primera de les quatre lligues i amb un Cruyff cada cop més fort, tot i l'ensurt que li dona el cor, pràcticament cada any apareix el mateix conflicte, la renovació de Cruyff. En algun moment de cada temporada s'obre el capítol de si Cruyff ha de renovar o no. I, és clar, sorgeixen els conflictes.
Lo que a un lado es un cumplimiento, al otro lado es muy molesto. Que los cifras que lo meten dentro es absurdo. En todos los sentidos. Hasta vergonzoso. Perquè no me gustaría ganar tanto dinero.
El Cruyff és com és. I quan van fitxar el Cruyff, el van fitxar amb totes les virtuts i amb tots els defectes. El Cruyff no ha fet declaracions ara. Durant aquest any n'ha fet moltes. I fa dos anys en va fer moltes de declaracions. Per tant, és una més. Jo la vaig anotant i, bueno, penso 47 declaracions, em porta 47, però, bueno, jo no puc canviar el Cruyff, no?
Aquestes 47 declaracions de Cruyff i les 47 rèpliques de Núñez corresponen a la renovació de l'any 91, quan el Barça de Cruyff camina ferm cap a la seva primera lliga. Al cap d'un any, el Barça té la possibilitat de guanyar la primera Copa d'Europa a Wembley contra la Sampdoria. Tres dies abans de la final, Núñez deixa anar la bomba amb Lluís Canut al gol a gol de TV3.
No penso davant de les eleccions i difícilment em presentaré a la reelecció.
Com?
Difícilment em presentaré a la reelecció.
I de què depèn això, senyor Núñez?
No res, és una decisió que tinc presa i que, bueno, passi el que passi, no em presentaré a la reelecció.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar? Que la gent li demanés...
No, perquè és una decisió molt meditada, sobretot amb els meus fills i la meva dona.
És una autèntica bomba, això, senyor Núñez.
No, no.
Fins ara...
Però seguiré treballant fins l'últim dia mentre sigui president. Prendré decisions que cregui que beneficien el club.
Fins i tot abans de marxar seria capaç vostè de renovar el contracte de l'entrenador?
Si ho creies oportú, us ho faria, no?
No hi hauria cap cosa que el farà que el fes canviar?
No, perquè no m'he deixat aconsellar, ni he volgut que ningú m'aconsellés, no? L'únic que m'interessava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que, recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant?
Sí.
Ja sóc a prop d'on m'ha citat aquell gran amic de Cruyff. Fa una estona, el Lluís Canut explicava que el mateix Núñez li havia reconegut que el que va dir la nit del 17 de maig de 92 al gol a gol formava part d'una estratègia per torpedinar una suposada jugada de Cruyff si el Barça guanyava la Copa d'Europa. L'equip, el Barça, creixia. La desconfiança entre Núñez i Cruyff, també. Unes setmanes abans de la final de Wembley, l'1 d'abril de 1992, després d'una derrota a la Copa d'Europa al camp de l'Esparta de Praga, que complicava una mica jugar a la final, Johan Cruyff justifica la derrota inventant-se un altre dels termes que acompanyarà aquell equip per sempre, l'entorn. Tot i ser hivern, fa un matí de terrasseta a Barcelona. Aquell amic de Cruyff, amb qui havia quedat, m'espera assegut prenent una Coca-Cola. Albert, quan parla de l'entorn, que la primera vegada és després d'una derrota a Praga l'any 92, uns mesos abans de Wembley, en qui pensa Johan Cruyff?
Aviam, el senyor Núñez i la seva directiva tenien un entorn favorable i aquest entorn, bueno, creava polèmiques des d'algun mitjà com tot el que eren banyistes, bueno, tot el nuñisme que avui encara existeix.
Qui mira de definir el concepte entorn és Albert Perrin, vicepresident del Barça en època a la porta, fundador del moviment opositor de Núñez, l'Elefant Blau, i amic personal de Johan Cruyff.
Que després de nuñisme ha sigut rossellisme, bartomisme... Bueno, és una continuïtat, no? És les divisions dels catalans. Els catalans sempre ens dividim entre blanc i negre, i així anem com anem, no?
Albert, què en pensava Cruyff de Núñez?
Que podia ser un gran president, però era massa intervencionista. Ell volia tindre molt separat el que era la part esportiva i la part directiva, i el Núñez això no ho acceptava.
I aquí generen problemes?
I aquí és quan generen els problemes. El que sí que és cert és que el Johan la polèmica li va, però ell no la provocava. Ell entrava a la polèmica perquè és polèmic, perquè és un guerriller, o era un guerriller, però ell no buscava la polèmica. La polèmica sempre venia donada per dalt, i ell hi entrava al joc.
Per què creus que es buscava polèmica des de dalt?
Aviam, el senyor Núñez, amb tots els meus respectes, hauria pogut ser un gran president si hagués sabut plegar temps. El Núñez, això ho diu tothom, ell no se sentia estimat. I quan el Johan apareix, l'afició es decanta pel Johan. I això amb el Núñez li crea un problema enorme. Els èxits esportius i el gran carisma del Johan eclipsaven el Núñez. I això ell no ho acceptava. Això ell no ho acceptava. Després hi havia un personatge patètic del club a aquella època, que era un Anton Parera, que apagava el foc amb gasolina. I a més de apagar les coses, les anava encenent constantment. Arriba un moment que allò era insuportable.
Per què va arribar a ser tan insuportable la situació?
Bueno, perquè el senyor Núñez volia intervindre en tot. Ell en sabia més de fitxar, en sabia més de tot. I el Johan tenia molt clar que el vestuari era cosa del tècnic i jugadors, i la directiva era cosa de dirigir el club, i les decisions deportives eren cosa del cos tècnic. I aquí xocaven constantment. Recordeu la famosa frase? Per fer aquest fitxatge el fa la meva portera. Aquí t'ho diu tot. Si és que el senyor Núñez volia... El no sentir-se estimat, o pensar ell que no se sentia estimat, el feia tindre més protagonisme del que li tocava. I això va portar a moltes discussions entre ells dos.
En la transició cap a la insostenibilitat de la relació, què percebies tu de Johan Cruyff quan comentàveu les polèmiques amb Núñez?
Ell era molt tranquil. O sigui, jo, si no cada tarda, moltes tardes estava a casa seva, xerràvem, parlàvem, i no el veies ni nerviós, ni excitat, ni rebotat contra el president. No, ho acceptava, eren coses normals del món del futbol, les desavenències, les diferències de criteri, però ell tenia molt clar quin era el seu camí. I com que Núñez en tenia un i ell en tenia un altre, per això xocaven constantment. Però ell sempre seguia endavant. El Johan no és dels que mirava cap enrere, sempre mirava cap endavant.
Albert, tu vas ser un dels caps visibles, amb Joan Laporta, del moviment Elefant Blau, que això genera una moció de censura l'any 98 i que després impulsa el final de l'era Núñez al Barça. Quina relació tenia Cruyff amb l'Elefant Blau?
Jo diria que pràcticament cap. El que sí que és cert és que, doncs, bueno, a través de l'amistat que teníem i tot això, doncs, bueno, vam aconseguir que vingués a la seu, es fes fotos, i això, vulguem o no, sí que va potenciar més el que és l'Elefant Blau. La imatge del Johan li va donar una crescuda considerable.
I Núñez?
Gens, zero, 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 zero. Ni ell ni cap de la seva gent.
Gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres. Un plaer, com sempre.
Cap a la ràdio, que ara trucarem un exjugador del Dream Team.
Yeah. El 20 de maig de 1992, el Barça guanya la seva primera Copa d'Europa. Ni això va estalviar una altra polèmica per una altra renovació de Cruyff. Això es deia en Cruyff i Núñez, tornant de l'estiu del 92.
L'oferta que m'han hecho, creo que hasta mi enemigo más grande sabía que no iba a aceptarlo. Entonces me pregunto por qué eso lo hace. Dos, yo creo que hace un 10 días era la primera vez en 4 años que el presidente ha criticado una alineación mía. Tampoco no sé cómo ponerlo o cómo juzgarlo. Y el último es que el domingo pasado ha dicho que tampoco no sabía jugar al fútbol. Entonces ya son tres cosas que no entiendo.
Jo el diumenge vaig anar a l'escala i vaig dir que no havia cap problema, que hi havia petits matisos per el dia següent va sortir una declaració dient que no era cert, que hi havia moltes diferències. Ahir diu que ja s'han arreglat les diferències, sembla una pel·lícula de suspense. No sé si el soci es mereix aquestes declaracions. Socis que estan jubilats, que no tenen feina, que no poden treballar, i que un quadre tècnic que guanya més de 300 milions de pessetes se senti maltractat. No sé si això és possible.
Cruyff acaba renovant l'any 93 i el 94 i el 95, però tot i les renovacions, comença al principi del final. Després d'Atenes i els canvis profunds a la plantilla, la temporada 94-95 és dolenta. No es lluita per la Lliga i a la Champions el Barça cau a quarts contra el PSG. Núñez decideix donar una oportunitat a Cruyff una temporada més, però ja no se la creu.
Al juliol de 95, el Barça organitza l'Assemblea de Compromissaris. Aquesta, que es va fer al Palau de la Música, no és tan mediàtica ni tan recordada com la de l'any 90 al Princesa Sofia, però no té desperdici. Atents al to dels socis del Barça contra Johan Cruyff i a la defensa de Núñez, només a mitges aquesta vegada. Són 4 minuts i mig, però sentint-ho, entendreu que en aquells moments començava l'última temporada de Johan Cruyff com a entrenador del Barça.
L'entrenador, l'únic que no se li pot treure és el mando del vestuari, s'agradi o no s'agradi. Mentre sigui entrenador, ell és el que mana. Després ja serà el moment de valorar si les decisions i la responsabilitat que s'ha donat a l'entrenador són les idònies. Però mentre sigui entrenador, tenim que ser conseqüents.
Senyors directius del nostre club, espero que així com han sabut canviar molts de jugadors, també sabran canviar l'entrenador, ja que com aquests 4 anys ell es va adjudicar la glòria, crec que ara la culpa també la té ell. Les 4 lligues les ha guanyat el Barça, les hem guanyat nosaltres. Si no ho fa bé, què fareu? O canviareu d'aquí 2 mesos?
Els jugadors, abans que jugadors, són persones. Moltíssimes vegades no se'ls ha tractat així. Se'ls ha humillat, se'ls ha deixat en ridícul i mai l'han defensat. Per acabar ja, el cas més incomprensible, que és el cas Stoichkov, que jo i una gran part de gent no entenem i estem en contra, vull dir, s'ha permès que marxés l'Stoichkov, se li ha rebaixat la clàusula de 1.500 a 1.000 milions al pilota d'or d'aquesta temporada. S'ha vist alguna vegada que un club deixi marxar el jugador que ha sigut pilota d'or i li rebaixi la clàusula?
Jo puc dir que jo no l'hagués traspassat, però no és vàlid això. Sóc el president i tinc que prendre una decisió.
Un club com el Barcelona crec que no té un porter amb garanties. I si es fes una votació amb els compromissaris, sortiria que necessitem un altre porter.
Perquè no tenim porter, encara que en tenim 2 i un tercer. El tercer, la seva màxima aspiració era poder ser el tercer porter del club. No crec que això sigui una aspiració per un jugador del club.
Pues miri, vull fitxar el Ceballos per una cosa. Primer, per donar tranquil·litat. Jo no sé si jugarà o no jugarà, però el que sí és cert, que si incorporéssim un porter, donaria aquesta tranquil·litat de que hem fitxat un nou porter. Després ja veuríem el resultat, si supera el resultat dels porters anteriors. Tot sabeu que l'any passat van fitxar el segon porter de la selecció i li ha costat adaptar-se al Barcelona.
S'han insistit molt amb el tema del senyor Cruyff. Hi ha hagut unes manifestacions i crec que a aquest senyor se li hauria de cridar una mica a l'alto en el sentit de que s'ha definit el que és l'entorn. Que no oblidi que aquest entorn li està pagant amb ell.
El senyor Cruyff, en aquest cas, s'equivoca. Com moltes vegades s'equivoca, a pesar que ell diu jo no m'equivoco mai.
El Cruyff té que intentar, per sobre de tot, sempre fer declaracions, s'agradin o s'agradin. I usa l'entorn com una d'elles i usa que tothom és responsable i que hi ha vegades que aquest club no es fan les coses bé, que hi ha vegades que aquest club es tindria que professionalitzar. Per exemple, bé, jo, si em volen professionalitzar i em volen pagar 300 milions de pessetes, jo no sé si vindria, perquè la meva dedicació, però el que sí que és cert que els tornaria a donar. Vull dir, quina diferència hi ha que jo cobri 200 milions de pessetes i els torni a donar per ser professional o no ser professional?
I després, l'origen de tot el que ha passat aquesta temporada i que el Barcelona no hagi pogut conquerir la quinta lliga consecutiva només es pot recriminar a ell, que només ha portat el desordre en el vestuari. I lamento molt que s'hagi posat per sobre del senyor Cruyff, ai, del senyor Núñez, que crec que un president no ha de permetre mai de no poder entrar en un vestuari, ha de poder entrar en el lloc que li doni la gana, perquè un propietari, oi, no pot... En fi...
Bé, hi ha persones que tenen que justificar permanentment i tenen que fer declaracions per justificar el seu entorn. I tenen que fer declaracions per justificar el soci, que tothom té la culpa, menys bé. Hi ha persones. El dia que canviem el Cruyff serà perquè vostès, per una unanimitat, diguin que canviem el Cruyff. Ara no és el moment. Jo et recolzaré perquè fins que siguis l'entrenador del Barcelona assoliré els teus errors, seran els meus errors. Encara que es prenguin decisions que jo no estigui d'acord.
La batalla dialèctica entre Cruyff i Núñez aquella última temporada creix a mesura que passen els mesos.
A l'octubre, l'objecte de discussió és l'estat de la gespa del Camp Nou després d'una reforma de l'estadi que enfonsa una mica el terreny de joc.
Esclar, tenim que patir, i això, però això el temps, el que em preocupa és el que m'interessa si d'aquí un any tindrem la millor gespa que ha tingut el Barcelona.
Com he dicho antes, que para jugar bien en este campo es difícil, que se sabe antemano, que es muy difícil. Y entonces, si el fútbol no es fluido, será por algo. Entonces, si al contrario yo llego a casa vez, o cuando das un pase largo, que es lo nuestro, ¿no?, de un bando a otro, que como Koeman casi ya no llega, quiere decir que el pie de apoyo no tiene base. Entonces es muy difícil de dar un pase.
Si la gespa está malamente, vol dir que Madrid está chupado. Vol dir que Madrid está chupado el partido, ¿no? Li ho tenim fàcil.
Per què?
Home, allà estarà bé la gespa i, per tant, serà fàcil guanyar.
Això és d'octubre del 95. Al gener del 96, amb el Barça segon a la Lliga per darrere de l'Atlètic de Madrid, Núñez ja comença a parlar públicament d'un possible canvi d'entrenador. Públicament i sense embuts. Això és d'una entrevista a TV3 al gener del 96.
Vostè em pot preguntar, en aquest moment l'afició està nerviosa? Bueno, l'any passat no es va guanyar res. I per tant no va passar res. Aquest any el Barcelona ha fet una gran inversió. La situació no és òptima. La situació no és òptima. Quin és el camí? Jo crec que el camí és el camí de la tranquil·litat. He fet molt pel Cruyff. Crec que m'he portat jo més bé amb ell que ell s'ha portat amb mi. També no puc demanar res més perquè seria canviar el propi Cruyff. I per tant, si un dia el tinc que canviar, el canviaré.
A començaments de febrer ja s'informa de la possibilitat que el cessament de Cruyff sigui imminent a mitja temporada. Crònica del periodista Santi Padró al Telenotícies del dijous 8 de febrer de 96.
Dilluns a la nit, la junta directiva del Futbol Club Barcelona va decidir ratificar una vegada més Johan Cruyff a la banqueta. Algunes filtracions des de la mateixa junta directiva del club feien referència a un boicot dels jugadors per fer fora Cruyff. Guardiola ho va desmentir ahir rotundament i avui ho ha fet Josep Lluís Núñez.
De la mateixa manera que va sortir una notícia de que jo havia demanat als mocadors també per desviar quina era la situació real, doncs jo crec que ara s'està filtrant, com si ara els culpables de tot això és que els propis jugadors vulguin treure l'entrenador, i això no és cert. Els jugadors volen guanyar, i el que passa que, bueno, els jugadors són els que realment estan a la plantilla, els que s'han escollit, no? Podran ser pitjors o millors.
Fins i tot el mateix Johan Cruyff està convençut que els jugadors són al seu costat.
Tots els jugadors estan conmigo, lògicament alguns estan un poc més molestos que altres, perquè a tot el món li gusta jugar, que és lo normal.
Perquè tu no sientes que te estén haciendo la cama.
Només dos dies abans del derbi de dissabte contra el Real Madrid, sembla que l'atenció de l'entorn blaugrana continua centrada, sobretot, en la continuïtat de Johan Cruyff al Camp Nou.
El clàssic del que parla la crònica del Santi Padró, el Barça el guanya 3-1, al Madrid, al Camp Nou, amb dos gols de Codro, i Cruyff guanya temps.
La temporada 95-96 avança i en el tram final el Barça perd la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a la pròrroga per un gol de cap de Pantich. La semifinal de la UEFA contra el Bayern, tot i fer un gran partit d'anada sota la neu de Múnich. I la Lliga després d'una derrota per 1-3 a casa contra l'Atlètic de Madrid de Radomir Antic.
I els jugadors? Com viuen els jugadors totes aquelles batalles dialèctiques entre el president i l'entrenador? Teníem una trucada pendent amb un jugador del Dream Team.
Sí.
Miquel Àngel.
Sí.
On pares?
A Porto Cristo, però bueno, al municipi de Manacor.
El jugador del Dream Team que respon al telèfon és Miquel Àngel Nadal, futbolista manacorí del Barça entre el 1991 i el 1999.
Com la viviu els jugadors, aquella relació?
Llavors vivies, jo crec que s'ajunten pues, una persona com el Núñez. Era intel·ligent, sabia quan va fitxar el Cruyff el que podria tindre d'avantatges, però cap a ell també alguna desavantatge, i varen viure pues, aquella polèmica de que al final se romp pràcticament una relació deportiva i la vivies pues, la tensió pròpia de lo que era quasi, diríem, un partit de tennis.
Comentàveu entre els jugadors les polèmiques entre entrenador i president?
Bueno, pues, era una notícia de tant en tant i, com és evident, a nosaltres estaven centrats a dins la part esportiva, perquè el jugador moltes de vegades li serveix com a excusa, saps? Vull dir, el jugador, quan els resultats igual no són tan bons, si després hi ha unes notícies que venen de part del club o del que sigui, doncs mira, te serveix una mica d'escut.
Però jo en parlava amb els jugadors d'aquestes polèmiques, d'aquests conflictes amb Núñez?
I bueno, nosaltres estàvem allà, com t'he dit abans, espectadors, al mateix temps, pues, algunes vegades pues, les trobàvem xocants, perquè algunes vegades feien gràcia.
Recordes alguna situació que et produís riure entre que Cruyff deia una cosa de Núñez i Núñez d'una de Cruyff?
Home, n'hi havia unes quantes. A més, bueno, ahir dia, pues, ara que el temps que ja recordi, nosaltres anàvem concentrats, no com ara, que van el mateix dia, però nosaltres anàvem un dia abans i moltes vegades jugàvem el dissabte. I llavors el divendres em recordo que feien el Força Barça i feien pues, una caricatura de lo que era en aquell temps un pack al Barça, el Cruyff, el Núñez, els jugadors, les sortides que eren xocants del Johan.
I jo primer, sí? Molt bé. Atenció, Vocal. Consonante. Vocal. Consonante.
Consonant.
Vocal.
Consonant.
Vocal.
Ja?
Ja.
No cutis. No. Ja està. Totes les lletres.
Ja està bé.
Uau. Uau. Bé, totes les lletres, La paula que jo he fet, és Demecrio.
Demecrio?
Sí.
No, sembla que no,
Demecrio és el nom del meu xòfer, Demecrio.
Home, serà Demetrio.
Perdoni, senyoreta, el xòfer és seu o és meu? I és Demecrio. Voltant totes les lletres. A veure què fas.
Mediocre.
Oh, molt bé.
Ja saps el que vol dir, mediocre?
No, todavía no.
Jo què sé, n'hi ha unes quantes. Bueno, jo recordo una vegada que el president pues, que volia un entrenador, claro, devia estar més acostumat, on tenia més la part d'entrenador, un tipo com el Van Gaal, on em dedicava entre papers, oficina i després explicacions, suposo que devia entendre més una feina feta així que no la part del Johan, que segurament per jo era més brillant, però no era un tema d'oficina ni donar explicacions al president, ni era un tio que portava el pes de la part esportiva completament i que el volia que parar.
Amb l'últim dia de Cruyff, aquell dissabte al matí, prèvia d'un Barça-Celta, crec que era a finals d'abril, el recordes?
Sí. El dia que el cessen, diu tu.
Sí.
Bueno, pues sí. Pues jo he estat l'única vegada que he vist a un moment determinat el Cruyff amb una cara desencaixada i recordo pues, que va vindre pues, el Joan Gaspar, però avui no recordo perquè sabia que estava allà i perquè estava dintre del vestidor de l'entrenador. I, clar, se va anar retrasant l'entreno, perquè allò va anar pujant una mica de to. Quan va acabar el nostre entreno, ell va venir a despedir-se i donem-nos pues, una notícia.
Com es va acomiadar de vosaltres després de l'entrenament?
Pues de nosaltres vam acabar i després hi havia el vestidor aquell temps, just davant el vestidor hi havia pues, una sala que fèiem una mica d'escalfament abans del partit i després hi havia el gimnàs i ens va voler reunir-nos en aquella sala i res, i va dir que estava cessat i res més, vull dir, va donar una mica d'explicació i després va parlar em sembla que el Joan Gaspar.
Miquel Àngel, moltes gràcies, eh?
Vinga, a tu, una abraçada.
Ens havíem quedat al tram final de la temporada 95-96 i amb el Barça sense opcions de guanyar cap títol. Les hostilitats pugen de to, més encara.
Perder una liga porque tú no has sido mejor y debías de haberlo sido, sí, me sabe mal.
Esta junta ya están 17 años, ¿no? Algo así. Yo estoy 7, entonces solo miran lo que he hecho en los 10 primeros y en los 7 segundos. El único que tiene que exigir soy yo.
Hombre, yo soy un profesional y por eso nunca dirijo el club a través de los medios informativos, ¿no?
I apareix la famosa portera de Núñez.
3.000 un jugador, 3.000 l'altre, 3.000, 9.000. Perfecte, 3 jugadors. L'any que ve, suspensió de pagament del Barcelona. Perfecte.
Creo que tenía que haber insistido más, mucho más, para que se compre esta gente, porque lógicamente el dinero para un fútbol, un club de fútbol, cualquiera, instituto deportivo, no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo para que la gente disfruta.
Esto lo sabe hacer la portera de mi casa, fitxar a un jugador per 2.000 milions de pessetes. No?
Tot això s'ho deien quan Cruyff encara era l'entrenador del Barça. Encara no l'havien fet fora. Arriba el dissabte 18 de maig de 1996.
Aquell dissabte, el diari Mundo Deportivo treia en portada que el Barça tenia fitxat Bobby Robson com a nou entrenador per la següent temporada. Gaspar, preocupat, baixa al vestidor per donar explicacions a Cruyff i es desferma la tempesta que acaba en destitució.
Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts. Cadires, aixecant les cadires.
Però realment van volar les cadires entre Cruyff i Gaspar al vestidor del Barça?
El Bernat Soler ha quedat amb en Joan Gaspar a l'hotel Avenida Palas de la Gran Via de Barcelona per mirar d'aclarir-ho.
M'agradaria començar perquè ens aclarissis la famosa llegenda de les cadires volant, que és una expressió que ha fet fortuna perquè ha quedat per tota la història, però crec que no és ben bé així, no?
No és així.
Qui desmenteix la llegenda urbana de les cadires volant pel vestidor del Barça és Joan Gaspar, vicepresident del Barça en època Núñez i, posteriorment, president entre el 2000 i el 2003.
El que sí que és veritat és que a Johan no li va sentar bé la portada d'un diari esportiu que parlava d'una reunió que havíem tingut el dia abans amb el Bobby Robson. Jo em vaig, entre cometes, equivocar d'anar al vestuari per donar-li una explicació. I vaig anar al camp, doncs, per l'amistat que tenia amb el Johan, no? I quan li vaig dir que sí, que havíem estat amb el Bobby Robson, no li podia amagar, per més que la reunió havia sigut, ho havia intentat segur, ser secreta, i es va emprenyar moltíssim, això sí, ho tinc que reconèixer, tots es vam emprenyar, tots es vam cridar, però de cap manera va haver-hi cap tipus de, ni de violència ni de cadires que volessin, al contrari. Em sap molt bé que s'expliqui com una anècdota simpàtica, però que no s'ajusta a la realitat.
Per tant, va ser tu qui va acabar decidint que plegués en aquell moment, oi?
La decisió no la vaig prendre jo, la vaig prendre com a club, quan el Johan d'alguna forma va reaccionar dient-los als jugadors, pues, si heu fet això, pues jo prenc una decisió, ja no entrenem. No entrenem. I el dir que no entrenem va ser quan a mi va entrar, jo vaig dir, però i per què no entrenem? Si tenim un partit demà, tenim que anar a entrenar, que no. Jo sóc el que mana aquí i tal. Llavors va ser quan jo li vaig tindre que preguntar, bueno, manes? Manaves.
Allà és on desemboca una relació que ja venia espatllant-se feia temps. Què és el que va distanciar tant a Núñez i a Cruyff?
Els dos primers anys, que no van ser brillants, amb una assemblea de compromissaris, se li va demanar d'una forma virulenta, vol dir cridant, i fent que el president Núñez s'aixequés, cosa que no feia normalment, no era el seu caràcter, de la cadira de president a l'assemblea, demanant per favor que no s'insistís més amb el cese del Johan Cruyff. No, l'assemblea va demanar al president que cessés l'entrenador, que era el Johan Cruyff. I el president va dir que de cap manera, que era un error, que havien passat 2 anys i que se'n tenia que donar l'oportunitat de continuar. De cap manera, que no, que al carrer. I el president Núñez torna a repetir d'una forma que jo no l'havia vist mai en una assemblea de compromissaris, xacat, ell i el Casaus, els dos de la cadira, cridant, us equivoqueu, teniu que donar-li un vot de confiança, que no. I va ser quan un de l'assemblea va demanar votació secreta. Pensar que les relacions entre el president Núñez i el Johan van ser dolentes durant tot el mandat, els 8 anys, és mentida. No havia vist mai defensar tant amb un entrenador com aquella tarda va defensar, i això que els 2 primers anys del Johan no van ser superbrillants en aquest sentit. Durant aquests 4 anys, cada dimarts ens reuníem el Xavi Reixac, el Johan Cruyff, el Núñez i jo. Bueno, desgraciadament, el Johan ja no està entre nosaltres. El Núñez tampoc hi és entre nosaltres. El Xavi sí que està, encara. M'agradaria preguntar-li, tu recordes alguna d'aquestes reunions durant 8 anys, tots els dimarts, que es ballessin? I estic convençut que el Charlie, bueno, no podrà dir el contrari del que estic dient jo. No, mai. Si discutien temes futbolístics, fitxem aquest jugador, no el fitxem, què va passar ahir i tal. Cada dimarts, de 4 a 7 o 8, mai a la vida va haver-hi. Per tant, ara bé, ningú pot negar una gran personalitat del Johan, ningú pot negar una gran personalitat del Núñez. Home, no puc dir que el Johan digués al José Luis Núñez, José Luis, t'estimo, i l'altre, jo t'estimo tu i tu m'estimes, però en algunes reunions, quan hi havia sensació entre els socis que hi havia una tirantesa entre el president i l'entrenador, jo recordo una vegada que comença la reunió i el president li diu al Johan, ¿te parece que hagamos una renovación de contrato para calmar, para demostrar a la gente que no estamos tan enfadados como se piensan? Ah, pues perfecto, presidente. I vam, aquell mateix dia, aquella mateixa tarda, vam renovar el contracte del Johan.
El moment en què decidiu fitxar Johan, després del motí de l'Espèria, per què us decidiu pel Johan? Va ser perquè ell era un personatge pròxim a l'oposició i volíeu desactivar-ho?
Els tècnics, el president Núñez, que era en definitiva el que prenia les grans decisions, però sobretot també amb el suport dels tècnics, i em vaig anar a Ginebra, em vaig entrevistar amb ell i amb el seu sogre, que era el que li feia de manager i tal, en un hotel, de forma secreta, i ho recordo perfectament. Vam arribar a un acord, vam tenir un secret, no ho diguem a ningú, i esteu a Ginebra, per tant, no serà fàcil que us descobreixin. Dic, perfecte, sortim de l'hotel del Richmond a Ginebra, i quan sortim el Johan i jo, jo dic, Johan, me parece que en aquel árbol hay un fotógrafo. I el Johan em va dir, impossible, perquè jo no he dicho nunca a nadie. I diu, jo menos, jo he venido esta mañana de Barcelona y me voy ahora con mi familia que están por aquí Suiza esquiando. Pues oye, míralo bien, allí arriba en aquel árbol d'allí, i efectivament, amb un arbre, ja no vaig investigar més qui, de quin diari era, però el que sí que sé és que el dia següent va sortir amb algun mitjà de comunicació de que havia hagut aquesta reunió i que s'havia fixat el Johan. No? Jo feia actes de les reunions, i les tinc. Amb el que, i per què les feia? Pues perquè em demanaven que algú dels presents, o Reixac, o el Johan, el president, bueno, el més lògic que prengués notes, més que l'acte, nota. Tot el que s'acordava, no?, per, a la següent reunió, i a més es feia el dimarts, que això era una cosa que el president Núñez tenia molt clar. Diu, Joan, no el dilluns, el dimarts, perquè el dilluns estàvem molt calents, o molt contents, o molt enfadats o disgustats, perquè havien perdut o no havien guanyat. I per tant, no era el moment. Diu, té que ser el dimarts. Jo diria que dos vegades d'aquestes reunions d'aquests 8 anys van ser per renovar el contracte d'allò que no sé, imagina tu, sí, que ja només parlaven els dos. Ni el Charlie ni jo obríem la boca. O sigui, escoltàvem, jo prenia notes del que acordàvem, que havíem de fer, el que havíem de fer, però jo no participava amb la... perquè per això estava el meu president i per això estava el Johan. I si alguna vegada havia hagut alguna tensió, després de la reunió, jo me n'anava a casa del Johan. Bueno, Johan, es que me ha parecido... Que no, no, que te ha parecido, que tiene un respeto. Y está. O sea, no tirava més foc a la llenya, al contrari, però és que era perquè havia hagut alguna cosa que jo intuïa, em semblava que potser s'havia molestat i tal, amb el que vol dir que no és veritat.
Gairebé 30 anys després, Joan Gaspar relativitza tot el que va passar tot aquell temps i també els fets d'aquell matí de dissabte al vestidor.
A la tarda, Cruyff fa les primeres declaracions ja com a exentrenador del Barça.
Yo creo que lo que nunca tienes que hacer en esta casa, en este momento, es probar de entenderlo. Está, hay que vivirlo y hay que ir un poco sobre la marcha. Yo creo que más bien... un falta de respeto hacia mí, es más bien un falta de respeto hacia los socios y la gente. Pues yo puedo ser un pasajero, pero yo creo que el comportamiento que hacen en este sentido conmigo de no estar mañana, ni el mismo público se puede... Yo puedo gustar de despedirme del público, pero también creo un gran parte público se quiere despedir de mí. Jo crec que és mútua i és lo lógico després de tantos anys. És bastant normal.
L'endemà, diumenge, el Barça rep el Celta al Camp Nou. Reixac ocupa la banqueta. El partit acaba 3-2 per al Barça, però el que més es recorda d'aquella tarda és la reacció de l'afició blaugrana i la sortida del camp de Jordi Cruyff, saludant i agraint el suport majoritari de l'estadi, com si en comptes de sortir ell del camp, qui sortís fos el seu pare. Potser per aquella reacció del Camp Nou, Núñez decideix sortir després del partit i sol, davant el perill, fa la roda de premsa. Són 2:15 de 10 de la nit del diumenge 19 de maig de 1996.
Senyor Núñez, en tot cas, suposo que voldria aprofitar per explicar davant del soci quins motius l'han conduït a prendre la decisió de destituir a Johan Cruyff.
Bé, jo diria que si algú ha fet algo perquè el Cruyff triomfés, crec que ha sigut aquesta persona, la junta directiva, l'ha recolzat i ha intentat que triomfés, cosa que com a jugador, quan va acabar la seva temporada al Barcelona, no va estar tan afortunat. I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. No, jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes, no pot anar a inaugurar bancs a Andorra.
Segurament és una de les rodes de premsa més recordades de la història del Barça. Si t'has quedat amb ganes i vols sentir-la sencera, tens disponible un capítol extra amb la roda de premsa de Núñez posterior a la destitució de Cruyff íntegra, la de les cadires, els sandvitxos i els pisos a Andorra.
L'any 96 no es feien tots els partits per la televisió convencional i Johan Cruyff aprofita la seva relació amb Joan Pazzi per anar a veure el Barça-Celta a les instal·lacions de TV3 a Sant Joan d'Espí, des d'on es podien veure els partits a través d'un circuit intern. Segueix després la roda de premsa de Núñez i no triga a reaccionar.
Han dicho tantas cosas, tantos mentiras que... Yo creo que no tiene ningún sentido de ir uno por uno desmintiendo porque no creo que hay sentido. Entonces lo que sí hemos quedado es que porque había unas mentiras tan grandes que por lo menos un abogado mirará si se puede hacer algo contra esto. Y yo creo que en esta situación estamos ahora, que es mirarlo, oír la cinta. Y si se puede hacer algo contra lo que han dicho, se hará.
I d'aquesta manera acaben 8 anys de convivència entre Cruyff i Núñez del Barça. La mala relació va continuar per sempre. Segurament l'herència d'aquella època encara és viva entre el barcelonisme. Abans d'acabar, no sé si recordes que al principi explicàvem que va ser a partir del relat d'un testimoni que ens ajudava a fer un rècord sobre la primera Copa d'Europa de Wembley que vam descobrir una anècdota sobre Cruyff i Núñez que ens va fer pensar que valia la pena fer un documental com aquest. Aquesta és l'anècdota. Segurament et sonarà la veu del periodista que l'explica.
El Barça guanya la Lliga perquè el Madrid perd a Tenerife. I aquell diumenge, jo, que va ser un dia de barra lliure pels periodistes...
Aquesta és la veu d'Antoni Bassas, periodista. Durant molts anys, micròfon autònom de la transmissió d'en Puyal.
Em trobo per la zona de vestidors del Camp Nou, me'n vaig a la zona de vestidors i em trobo que aquell dia ja no hi ha ningú. Podem passar, no dins del vestidor, però sí per aquella zona, i em trobo al peu d'un ascensor, pum, s'obre la porta, apareix Núñez, i en aquell moment hi havia el Johan. I ens quedem tots tres sols, el president del Barça, l'entrenador del Barça i jo. I aleshores hi veig que no es diuen res. I jo li dic, Johan, muchas gracias por hacernos tan felices. I ell diu, nada, hombre, esto es que bien, que contentos estamos todos, i se'n va. I en Núñez se'm queda mirant i em diu algo així com que mai ningú entendrà el molt que ell ha arribat a fer per arribar un dia com aquell, no? I que li sabia greu la ingratitud que veia en l'actitud del joc. Ara ho dic absolutament despullat de cap connotació ni de cap partidisme. Jo em limito a retratar que en el dia més feliç de la història del Barça, perquè acabàvem de guanyar la Lliga al Madrid en l'últim minut i 3 setmanes després de guanyar la Copa d'Europa, és a dir, era una circumstància molt feliç, la més feliç de la història del club, el president i l'entrenador no se suportaven, vull dir, no hi havia feeling.
Minuts després de guanyar la primera Lliga de Tenerife, Cruyff i Núñez es creuen a la zona de vestidors del Camp Nou. Feia 15 dies que el Barça havia guanyat la primera Copa d'Europa. No es feliciten, pràcticament ni se saluden, tot i l'èxtasi col·lectiu que havia provocat aquella victòria inesperada. Soc el Xavi Campos i això ha estat Cruyff Núñez.
Soc la Sònia Oleart i això ha estat Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Guió i redacció, Xavi Campos, Bernat Soler, Sergi Andreu i Roger Arbusà. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Joan Gaspar, Miquel Àngel Nadal, Albert Perrin, Ramon Besa, Lluís Canut, Antoni Bassas, Oriol Bonsoms, Joan Pazzi, Oriol Puig i el Servei de Documentació i Arxiu de Catalunya Ràdio i TV3.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.